Avui, la mort amb Marc Serrats.
Tenim integrat en l'ADN la repressió. La repressió cultural que acaba sent emocional i acaba sent una cosa que es transmet de pares a fills. I això ho veus al teatre, i ho veus a la feina, i ho veus a un casament, i ho veus a un tanatori.
Benvingut, guapo. Molta calma, no?
Home, de banyo, vindré corrents. A la cadira de càmping.
Hi ha molta gent que s'ha mort en cadires de càmping, ho saps, això?
Però així, sí.
Cops de calor.
I el tema és que després tant de com, hi ha com un efecte de velcro. De...
Tu llegeixes a la platja amb aquestes cadires?
No, jo llegeixo estirat. I seria molt més còmode llegir amb una cadira, però...
Però després et queda, saps, com si tinguessis abdominals.
Tampoc llegeixo tant. No llegeixo el suficient com perquè se'm quedi la marca.
Podem deixar de romantitzar llegir a la platja, per exemple, també. No és tan còmode.
O deixar de romantitzar no dur moltes coses a la platja. Perquè jo sempre he sigut molt... Molt allò de fer-ho petit, vale. D'anar amb la tovallola...
Sí,
no
sé, el just i necessari.
I si alguna cosa m'ha ensenyat la família de la meva parella és que tu pots anar a la platja, muntar... un setup,
vale.
I ser feliç i no preocupar-te de si algú considera que vas amb masses coses a la platja i tal. I ara estic a la banda contrària.
Allò de menys és més és mentida, no?
No, ara, més és ara més. Jo celebro la gent que va a la platja amb la major quantitat de gadgets
fantàstic.
Possibles.
No sé per què estem parlant de la platja, perquè no hem vingut a parlar de la platja. En cap
moment. Perquè la platja és el lloc on tot va morir.
Com definiries la teva relació amb la llengua? De cop i volta.
La meva relació amb la llengua.
Sí, és que no sabia sortir de l'aigua i m'estava ofegant i he dit, pregunta sobre el català.
Jo...
La llengua catalana, evidentment.
Jo t'ho desintel·lectualitzaré al màxim. La meva relació amb la llengua és absolutament natural i no, intento no revestir-ho de gaire teoria.
Et surt.
Perquè estic com molt, molt carregat tota l'estona de que... Pel fet de parlar català, que és una cosa que no és mèrit meu, tampoc, no? Ja s'ha de com de començar aquí, aixecar tot un castell de per què ho fa... Bueno, no sé, jo parlo català, perquè vull aigua en un moment determinat, llavors la demano en català, sí.
A casa, català, també?
Sí.
Tota la vida?
Sí.
Zero castellanoparlants, al teu voltant?
Ho vam mantenir pur, ho vam mantenir pur.
Vuit cognoms catalans.
La meva família, sí, la meva família és catalanoparlant i a casa hem parlat català. Sempre.
Per tant, difícilment recordaràs algun moment potser que diguessis, hòstia, quina llengua més ben parida la nostra, en algun moment de la teva vida que recordis alguna anècdota especial.
M'ha arribat molt tard, això, a mi, i suposo que el fet català, o la idiosincràsia de la llengua catalana o de la cultura catalana, l'he anat integrant en base a pues, anar-me... rodejant de gent, a mesura que m'he anat fent gran, rodejant-me de gent que sí que m'ha anat com explicant què hi podia haver darrere d'aquest fet
sí?
Que a mi em sortia
i que hi ha
natural. Però ja et dic que jo sempre ho he viscut sense gaire preocupació i sense donar-li gaires voltes. I a vegades inclús em fa una mica de mandra quan això passa. Però no sé, jo recordo el meu... Fèiem amb un col·lega, amb el Xema, fèiem un documental sobre l'escena del garage a Catalunya, a Barcelona i a la resta de Catalunya l'any 2015, i el Xema defensava molt el composar i el cantar en català si era la teva llengua, i no anar a cantar ja no en castellà, sinó en anglès, com per obrir-se mercats deliris.
No existeix,
home. Deliris. I en aquell moment pues, el Xema m'ho va plantejar i jo dic, hòstia, pues sí que... té certa lògica. Després l'any abans d'això, de fet, l'any 2013 i el 2014, amb un company que ara treballa a la SER, que es diu Jordi Manau.
Sí, correcte.
Vam fer un...
Llapis de memòria.
Ara fa llapis de memòria. En el seu moment vam començar a fer stand-up i vam crear una assignatura de comèdia que es deia Poques Luces, en castellà, i eminentment ho fèiem en castellà tot perquè era com s'havia de...
No havia altra, no?
No... ni ens ho plantejàvem, però quan vam crear l'assignatura aquesta vam començar a fer coses en català també des d'un punt de naturalitat de dir, escolta'm, provem de fer-ho en català i a veure qui ve. Però insisteixo, sense trencar-nos i gaire les banyes, la teorització d'això, la intel·lectualització d'això, el convertir-ho en algo amb algo evolutiu i amb algo com una lluita i tal, ha vingut molt més tard amb el Soterrani. Uh-huh. I també perquè m'he rodejat de gent que m'han explicat el seu punt de vista, però jo sóc un pirata, tio. A mi m'és igual. A mi m'és bastant igual. Em sembla molt bé, i ho fem, ho farem així, però tampoc... Intento no donar-li gaires voltes. No m'interessa especialment. No, no, podem seguir. És a dir, des de no interessar-me no vol dir que no m'interessi que parlem d'això.
No, no, però vull dir, tu creus que la teorització constant o aquesta reivindicació elitista del català ens fa menys...
Ja, elitista o no ho sé, però a mi m'ha portat a un punt, a vegades, que m'he adonat que estava fent les coses en català o estava reivindicant certes coses de la llengua i de la cultura catalanes des d'un punt de vista performàtic, perquè jo em deia a mi mateix que no, ara s'ha de dir això, s'ha de dir d'aquesta manera, s'ha de no sé què, i això a mi personalment, tot i que de manera natural ho feia en català, em restava naturalitat el fet d'estar insistint molt en aquesta intel·lectualització i en aquest convertir-ho en activisme, que ho és, eh? Uh-huh. Però que jo no ho tenia integrat d'aquesta manera.
Tens una certa responsabilitat, de cop i volta, si ara canviessis el castellà, dir, hòstia, no, però el Marc era un referents en català, de cop i volta, venut. No sé si tens pressió que això pugui passar, o has tingut el dilema de, pues, jo què sé, si me'n vaig a Madrid a currar, pues, tampoc passa res.
Mira, jo em trobo que ho faig en català i em diuen venut igual. Aleshores, crec que mai aquest estigma al final sempre el pots acabar tenint una miqueta tot arreu i el que has de fer és que no t'afecti tant, potser. I ara mateix, mira, tinc un projecte de reformar-me uns baixos que ens hem comprat amb la Lorena. I aquests baixos potser, aquesta reforma potser m'implica haver-ho de fer en castellà? Sí. Llavors, a la pregunta, per què ho estàs fent en castellà?
Sí.
És per arribar a més gent? La meva resposta serà no. És per pagar una reforma. Si tingués una empresa de venda de sucs de pinya, segurament estaria venent a Saragossa. Doncs segurament en algun moment ho faré en castellà per pagar-me la reforma del pis. I no crec que això entri en contradicció en absolut amb res del que he defensat fins ara.
Obrir mercat i és també necessitat de sobreviure.
Insisteixo,
i
no és obrir mercat, és que vull fer unes coses...
Necessites unes altres?
Bueno, doncs pues farem això. I què passa?
Absolutament res.
Jo crec que no passa res. Ara que vingui algú, que vingui aquí, pues, no sé, el Jordi Graupera o la Júlia Ojeda o l'Òscar Andreu, i que m'expliquin que sí que passa, jo diré, bueno, no et preocupis, jo seguiré fent un català tota la vida i a mi m'agrada i ho estimo i tal, però, hòstia, que la reforma no és barata, eh? Hòstia, la reforma, tio, eh? El que és una reforma.
De cop i volta, però clar, doncs tu pots empatitzar amb un grup de música que digui, fins ara hem fet dos discos en català, no ha funcionat.
No és el què fas, és el per què fas les coses.
D'acord.
És a dir, el què fas, al final, jo penso que és una mica igual. El per què ho fas sí que crec que té importància. No, és que vull arribar a nou públic. Què vol dir aquesta frase? Arribar a nou públic. Jo crec que el públic... No arribes tu al públic, jo crec que el públic arriba a tu. És a dir, si és una cosa de que modifiques el teu art per arribar... Al final, el que vols, l'altre també vol pagar-se la reforma. El que passa és que no ho diu. I jo amb això pues, intento ser bastant honest. Arribar més públic, no. El que vull són més entrades. I viure d'això. Que sé que és una cosa molt tonta, eh? Però és que, insisteixo, no sóc una persona gaire complicada. No.
Com vius la mort, tu? Has vist que els canvis te'ls faig magos, eh?
En sec.
En sec.
Bé, jo crec que...
Està molt bé el que has dit, doncs no... Vull dir, al final hi ha qui t'ho acceptarà i hi ha qui
em
no.
Em sap greu perquè... a vegades perquè sembla que cada vegada que parles de la llengua o alguna cosa així o de la cultura catalana, a cada entrevista o a cada conversa hagis de tirar una barra increïble. Clar. Com que pugi el nivell, com que vagi una mica més enllà, com que, hòstia, aquest matís encara no l'havíem abordat. Però saps el que no hem abordat?
Que no hem abordat.
És per tractar-ho de forma... senzilla, estem aquí treballant, és igual, tio. No, fer una cosa no vol dir renegar-ne d'una altra.
No, al final també, quan s'arribi a una certa normalitat de...
La cosa és que estem tota l'estona dins d'un context, que no és normal.
Correcte.
Aleshores, tot és molt sobreanalític, tot és molt donar-li voltes, i normalitzar-ho també passa per actuar de manera normal amb les coses. Pues la mort igual.
Clar, no?
Has vist l'enllaç? Jo també sí. Sé fer això, eh?
Sí, ara l'estava pensant, l'enllaç.
L'estaves pensant
sí,
tu, eh?
Sí, t'anava a dir, mira, si vols, deixem morir aquest tema.
Ho teníem allà.
Deixem morir aquest tema i entrem cap a la mort, que és el que hem vingut a parlar, la mort catalana. És a dir, unirem els dos vincles.
Exacte, la mort catalana.
Com la llengua, no? Que està una mica en perill.
Tota l'estona.
T'ha mort.
Tota l'estona.
Al final jo crec que quedem tu i jo ara mateix.
Amb el meu fill llegim un llibre que es diu L'ovelleta que va venir a sopar.
Vale?
I és un llibre narrat des del punt de vista d'un llop que es vol fer un estofat i li ve una ovella a casa. Vale?
Com han canviat els contes, el llop, no? Des de que llop era petit.
I el llop se la vol menjar tot el rato, però veu que l'ovella, pobreta, que només vol ser amic seu, saps? I tal. Llavors el tio s'acaba entendrint i acaba protegint allò que volia destruir. Llavors, la llengua catalana és una miqueta igual, l'acabem protegint, però per pròpia debilitat. És aquesta ovelleta.
Vale, vale.
No, seria una tonteria, eh? Però volia explicar allò del llibre. És que
sí,
és un llibre...
Està bé,
em
està
fa
bé.
Molta pena el puto llibre.
Però doncs...
Jo me llegeixo i dic, hòstia, però quina relació més estranya.
I l'estofat?
No, l'estofat al final se'l fa de verdures.
De verdures, bueno.
El llop acaba renunciant a...
Estàs educant la teva criatura en el vegetarianisme, que està molt bé, també.
Està molt bé. La mort.
Com entenem la mort dels catalans?
Espera, et contesto primer el que m'has dit. Com entenc jo la mort?
I després els catalans.
I després com entenem la mort, o com crec que entenem la mort dels catalans?
L'enteneu diferent, tu i ells? Tu
jo
i
crec que sí.
D'acord.
Jo crec que sí. Jo entenc la mort de manera molt natural. M'he criat en un entorn on la mort sempre hi ha sigut molt present per un tema de... per una realitat de volum de persones.
Uh-huh.
Vale? Jo he conviscut durant molts anys de la meva vida amb molta gent, llavors molta gent d'edats molt diferents i tota una generació d'avis que s'han anat morint. Jo he anat a molts enterros i a la meva família sempre m'han traslladat una normalització, no treure l'importància, sinó però una normalització de la mort, del dol, de la desaparició de les persones. Sí que és cert que a un nivell ideològic o metafísic jo he crescut amb la creença de que la mort no és res més que una transformació, aleshores... Encara que a dia d'avui, pues, a nivell de creences, jo estigui com donant algunes voltes, suposo que emocionalment, com que la tinc aquí col·locada, per mi el dol, el trauma, la separació, mai ha sigut una cosa que he de fugir o que tapar o... i m'hi sento, no còmode, perquè no, però sí que ho veig una cosa molt natural i veig que té molt poca presència aquesta conversa en les nostres vides i hi ha un punt que crec que això és un error i una lacra més del sistema, no? De la narrativa, de la narrativa que ens proposa el sistema d'amagar això, de fer com si no existís. I si ara parlem de com... Jo crec que el com vivim la mort dels catalans, això t'ho hauria de contestar un antropòleg, però, bueno, si et puc donar la meva opinió sobre el tema, jo crec que sí, que cada poble o cada cultura, la manera com enfoca, la manera com afronta la mort o aquest ritual de comiat, com podrien ser els enterros, els tanatoris, diu molt de com és la cultura d'aquesta gent, no? I jo crec que els catalans... Som un poble que tenim una cosa així una mica com els gossos llebrers, no? Tenim aquesta espècie de por ficada en l'ADN i aquesta com repressió, molt tancats, molt cap a dins, i fa que la gestió de la mort acabi sent això, no? Una cosa endreçada, una cosa de no fer gaire estirabots, de no mostrar gaire els sentiments, de llàgrima...
Continguda.
Llàgrima continguda i d'agafar-se a les petites coses, no? Hi ha el poema aquest del Miquel Martí Pol de
el que posa tothom a la...
Sí, el de parlem de tu, però no... I llavors dius, ara és un gest, un gust... Sí,
exacte.
Jo llegeixo aquest poema i dic, m'agrada molt, el trobo molt bonic. A vegades em subleva una mica, no? Perquè és com... Sí, parlem de tu, de
una coseta, no m'he dit.
Home, tio, per
favor. Les molles, al final, ens alimentem
amb favor. Molles. Siguem una mica gitanos, tio. A fotre una mica de soroll.
Per què no ho som?
Per què no? Perquè estem avesats i habituats, tenim integrat en l'ADN la repressió. La repressió cultural que acaba sent emocional i acaba sent una cosa que es transmet de pares a fills. I això ho veus al teatre, i ho veus a la feina, i ho veus a un casament, i ho veus a un tanatori. I ho fem tot amb mongeta tendra i patata. I a mi això, pues, suposo, perquè també tinc una miqueta de sang valenciana, a mi això em crea una mica de... Hòstia, em posa una miqueta nerviós. Perquè crec que si no som capaços de trencar lo establert en un context com és el comiat d'una persona que ha mort, això ens fa incapaços de trencar aquesta convenció a qualsevol altre lloc. i llavors sempre estem mirant que no hi hagi una sortida de to per aquí, sempre estem mirant que aquest hagi vingut o que l'altre no sé què, sempre estem mirant que s'estigui còmode, que s'estigui bé, o el detallet de que mira això, hòstia, que ben mirat, aquest llibret, aquest poema, que ben... Hòstia, això... I jo crec que ho vivim així. I evidentment, i això és una cosa ja no tan catalana com occidental, si és cert que arreu d'Espanya la gestió dels tanatoris es fa diferent. Hi ha coses que entren i coses que no. Per exemple, a Madrid tu pots fer vetlla 24 hores, però en canvi la cerimònia l'has de pagar, a part. Si no, pues, entra el cotxe al cementiri, a la porta del cementiri hi ha com una duana on surt normalment un escolanet, fa com una mena de llegeix quatre coses com per ficar el Boreu Veritas en el taüt i cap a dins. I en canvi aquí a Catalunya la cerimònia entra, s'obre a que hi hagin variables i que la família potser parli alguna cosa, sí. Si bé, també després a veure si la gent vol fer-ho
sí,
o no.
Sí, sí.
Però en canvi no pots fer una vetlla 24 hores, de manera que la gent plora els seus morts i a les 9 del vespre diu, bueno,
dormir a casa.
Ara avui vés tu a vigilar la mama perquè està tova i vés tu, però ara demà torneu a ser aquí, intentem. Nosaltres vindrem a 11:15, perquè bueno, això hem d'anar a portar el nen a no sé on, saps? Aquesta... De cop i volta estàs parlant del teu pare que s'ha mort i et trobes parlant de logística.
Exacte,
no, mira, llavors jo porto uns croissants perquè el que ens han posat aquí, no sé què. Ens agafem això. Ja porto jo uns croissants, perquè el catering que ens han posat aquí, no cal pagar-ne més, però no és gaire bo. És tristíssim, tio. És més trist això que s'hagi mort el teu pare, tio.
És més trist el que l'acompanya que la pròpia mort.
Sí, vale? És, sí.
I això, però això, que ens identifica, vulguis o no, finalment com a poble català, és dir, quines variables pots posar dins la societat per començar a canviar això tan arrelat?
Jo crec que d'entrada, parlar-ne més. Parlar-ne més en clau natural. Jo crec que la nostra generació sí que és cert que ha fet una cosa que crec que és de les poques coses bones que pot haver fet.
La teràpia.
No anar-hi, sinó parlar-ne. No anar-hi, sinó... Que a vegades inclús massa i tot, estem sempre parlant de lo mateix, eh? Però el fet de poder parlar amb amics teus, que estàs deprimidíssim, de que no veus el sentit de res, de que has tingut pensaments raros, de que... Bueno, és algo que... Jo crec, democratitza i posa sobre la taula un tema que també s'amagava, no? Que és aquest està bé o està malament, o com se li vol dir salut mental, doncs salut mental, si se li vol dir així. I crec que la mort pot seguir un camí narratiu, un camí de posar-se sobre la taula similar. I tot és parlar, suposo que clar, hi ha generacions que en parlen més, no? La generació dels nostres besavis que van viure una guerra, que no sé què, doncs, i després tota la generació dels nostres avis que va viure la postguerra, la mort estava a l'ordre del dia. Estava normalitzada perquè era normal que es morís canalla, que es morís gent bastant jove, que es pillessin malalties que no es podien curar doncs, per la gana i per la falta d'higiene i coses d'aquestes. I a poc la generació dels nostres pares van oblidant tot això. I a nosaltres se'ns va transmetre com des d'aquest oblit, des d'aquest no existir, no existeix.
Anar oblidant o amagant,
no? Hem dut el gos a una granja, hem deixat volar el periquito, l'avi estava molt malalt, saps? Tot aquest preàmbul, que està molt bé d'explicar tot el procés de l'avi, saps?
Sí.
Tu mama s'hi ha subit a un arbre, no sé què. Però crec que poder-ne parlar a nivell d'amistat i a nivell amb la gent del teu entorn, I parlar de les emocions, parlar de la mort és molt difícil perquè parles de la desaparició, però parlar de totes les emocions que hi ha al voltant, parlar del dol, crec que pot fer que aquest dol, que aquestes emocions que es desperten, siguin tractades des d'un punt de vista no explícitament depriment, evidentment que sempre hi ha drames i sempre hi ha situacions de coses que per lògica vital potser no haurien de passar. I aquí sí que també ens hem de permetre, crec, deixar-nos anar una mica, perquè si no sembla que cadascú s'ho menja sol, no, al final. Però quan la mort és des d'una trajectòria habitual o normal, jo crec que s'hauria de poder parlar més de les emocions, de tot el que comporta aquest traspàs, aquesta mort, a les persones que s'han quedat i parlar-ne de forma normal. No sé, estic donant voltes sobre el mateix, però crec que ens hem entès.
Sí, 100%. Tu has pensat... com li podries explicar la mort, per exemple, a la teva criatura quan sigui més gran, per normalitzar-li o explicar-li que és un procés, que és el que passa i que la comenci a entendre des de ben petit. Perquè, per exemple, jo la primera mort que vaig viure va ser la del meu avi i t'arriba com una hòstia que no te l'esperes, no? Que també és com un, no? Diuen que és com un entrenament, no? Perquè primer se't moren els avis, entens que és la mort, sí. Se't moren els pares...
Clar, jo amb això també estic molt content d'haver crescut en el context que he crescut, perquè abans no se'm va morir el primer avi, que se'm va morir fa relativament poc. El meu primer avi es va morir l'any, el 2016, uh-huh. I l'altre avi es va morir fa 3 anys. Abans s'havien mort pues, besavis, tota una generació de gent que jo considerava avis meus. Vull dir, abans no es van morir els meus avis, jo havia anat a un tanatori 30 vegades, yeah. Pràcticament.
Yeah.
30 per 30, no 30 com un número hiperbòlic, sinó clar, 30.
Però es pot entendre la mort sense haver d'anar al tanatori 30 vegades?
És difícil, és més difícil. Perquè aleshores el que entens és el que... Com la desaparició, saps? Ja, ja, ja. Pop. A més, ja. És que no ens veiem tant entre la gent. Vull no. Dir, no, de cop i volta el nen tampoc ha vist tant el seu... Saps? Suposo que és molt més important la preparació prèvia a que això passi. Per poder parlar de la mort hem de poder parlar de la malaltia, hem de poder parlar de l'envelliment, hem de poder parlar de què és ser un avi i cap on va i quines coses se li demanen a aquesta generació o a la gent que té aquest rol dintre de la societat, que és una cosa que a nivell social tampoc tenim ben col·locat i per això agafem els avis, els col·loquem a un blue space de persones fins que un dia no hi són i els anem drogant fins que un dia fan batapum. Pues perquè ni tan sols a nivell de salut volem afrontar que potser una persona ha arribat al final del seu trajecte i l'anem aguantant amb tot de parxes. La narrativa per parlar de la mort i per explicar-la a un petit, per explicar-la a un infant, comença molt abans. Comença potser explicant què són els avis, per què els avis són físicament diferents, per què els avis fan unes coses diferents, per què els hi passen unes coses diferents que a tu no et passen. Uh-huh. Què és tot el que hi ha pel mig i com acaba.
I segurament també el que deies tu ara, no? Parlant de diferents emocions i de diferents estats de com estem. Que, si de
clar.
Que saps que tens tot hòstia, un ventall
si,
de...
Si jo en un moment determinat, ara per sort encara no estic en aquesta situació, però mira, amb les meves àvies segurament hi passaré i no queda tant. Jo li he poder explicar al meu fill que la seva besàvia és una persona que és gran, que és velleta, què és ser velleta, què és trobar-se malament, què és que et falli l'organisme... Uh-huh. I això és una feina que ara no, perquè és molt petit, però a mesura que vagi tenint coneixement, val la pena anar-li explicant, uh-huh. Perquè si no, la seva percepció de lo que és jove, lo que és vell, lo que és no sé què, no, li construeixes tu, no existeix.
Dins de tot això, on queda l'absurditat? Perquè està ple d'absurditats aquests moments de la mort, dels tanatoris, de la malaltia... Hi ha molts moments que, si ho mires des de fora, no? Que allò que es diu, no? Que l'humor és la tragèdia vista des temps. De lluny, ja ho entens, on se't col·loca? Tu ets capaç de veure-la en el moment?
Jo crec que parlar d'absurd té un punt contraproduent. Uh-huh. Perquè l'absurd et deixa buit. L'absurd et deixa buit de narrativa. L'absurd és com que despulla les històries. Uh-huh. Tot pot acabar. L'absurd és un final. I sigui veritat o no, explicar les coses i fer-les desembocar en un final, jo crec que no construeix, no teixeix relat que t'ajudi a tu a viure. Més que absurd, jo a mi m'agrada enfocar-ho des del punt de vista irònic. Lo irònic és allò que... pot no tenir un sentit aparent o té sentit, no vull repetir la paraula, té sentit per lo que evidencia que certes coses no el tenien. Uh-huh. I per parlar de la mort prefereixo agafar-me aquesta ironia que no pas a la idea de l'absurd. Crec que moltes morts són iròniques. Moltes coses que passen després de la mort són iròniques. Crec que la mort evidencia la ironia de la vida tal com l'entenem. No l'absurd, sinó l'irònic. No és absurd que jo vagi cada dia a treballar i que no sé què, i que tingui una parella i que eduqui uns fills, tal, tal. No és absurd, perquè l'absurd és un final. Aleshores, com si és absurd, quedem tots un dia, saps? Suïcidem-nos col·lectivament i jo crec que no fa falta, tal. Si és irònic, és molt més bonic, és, la ironia et permet molt més gaudir del trajecte, tot i que li treguis ferro. S'entén una mica
sí,
o no?
Sí, sí, sí. Tu treballes més des d'aquí.
Jo intento treballar més des d'aquí. Crec que l'absurd és una emoció... Lo absurd, lo nihilista, és una emoció molt adolescent. Tant l'absurdisme com el nihilisme, saps? Tant Camí com, Nietzsche... Tot és molt adolescent. Són emocions de fer segon d'ESO.
Sí, tu creus?
Sí, tio. Perquè jo, qualsevol, una persona segon d'ESO pot arribar a la conclusió de la vida no té sentit, gaudeix de la vida. I una persona segon d'ESO pot arribar a la conclusió de la vida no té sentit, és una puta merda, aguanta't. Agafar això, desgranar-ho, crear relat, crear història, construir... construir sentit dins del sense sentit, jo crec que això sí que requereix d'un punt més de trajectòria i d'un punt més de maduresa. I a mi em sembla més interessant.
Sí, però doncs, per exemple, tot el moviment de teatre de l'absurd ja, acaba d'estar carregada, cop
ja,
i volta.
Ja m'estàs... No,
teatre de l'ironia.
No, perquè, l'absurd, l'absurd plantejat des d'un punt de vista artístic. Estètic i artístic, sí que té molt de sentit. L'absurd aplicat a jo explicar-li la mort al meu fill no té sentit, perquè per mi és injust que, tot i que jo als meus X anys hagi arribat a unes conclusions absurdistes, transmetre-li això al meu fill a nivell de coneixement, crec que el desproveeixo d'armes en les que viure, com a mínim, en el món que tenim ara sobre la taula. Crec que el món que tenim ara sobre la taula necessita de relat, necessita d'històries, necessita de lianes on agafar-te, encara que sàpigues que estan malament. Vull dir, jo sé que el 95% del meu modus vivendi o del nostre està malament perquè se suporta sobre el sofriment d'altres persones. Però no deixa de, aquestes lianes no deixen de ser necessàries si tu vols construir alguna cosa, ni encara que aquesta cosa sigui ser conscient d'això que t'acabo de dir.
Clar, perquè si li transmetes de l'absurditat, exacte, ja és un...
Si jo faig l'exercici, des del meu punt de vista egoista, de transmetre-li el meu bagatge emocional i intel·lectual al meu fill i les meves conclusions absurdistes sobre la vida, el que estic aconseguint és que quan ell passi per etapes en les que és molt necessari agafar-se a algun lloc, com pot ser la pubertat, com pot ser l'adolescència, com pot ser aquesta primera joventut d'acabar els estudis i de dir necessito trobar una feina o el que sigui, jo en el fons li estic traient
clar.
Benzina per funcionar.
Clar, sinó perquè ell dirà, per què, no? Per què?
Clar, aleshores, mira, m'agafo amb 14 anys, em tiro d'un vuitè, toma
ja
pel
està,
cul.
No té cap sentit res.
Si ell arriba pel seu propi peu a aquestes conclusions, podrà parlar amb mi les vegades que necessiti, però jo no li fotré amb mànega pastissera, perquè no li estaria fent cap favor, crec.
En els teus shows, en el teu espectacle, la manera d'entendre l'humor amb la mort, com la retens? És a dir, tu pots estar, per exemple, vivint un moment irònic dins la mort i ser capaç de dissociar-te un moment i dir, hòstia, quin moment aquest més...
Sí.
Més bo, entre cometes.
Sí, de veure-ho des de fora,
exacte.
Aparcar les emocions
un
i veure-ho des de fora.
Veure
sí.
Tot el que t'engloba i dir, hòstia, santa mare de Déu.
Bueno, no només sóc capaç, sinó que ha sigut, jo crec que bastant el meu flotador, el meu bot salvavides, de ser capaç d'en un moment en el que tu estàs anant-te pel desaigua, de mirar-ho des de fora i dir, hòstia, mira que divertit com xapotea, de puta. Sí, sí, jo sí que ho he fet, això. I a vegades en detriment d'aquesta connexió amb les pròpies emocions i tal, vull dir, jo...
Per allunyar-te d'aquesta, per protegir-te.
Sí, consells, però jo m'he protegit molt amagant i tapant molt les meves pròpies emocions, justament pel fet de que sóc una persona que des de petit he sigut molt sensible, molt, molt susceptible de qualsevol cosa, tot m'ha afectat molt, molt inclús cursi, fins i tot, de coses com... Jo, ma mare sempre m'explica que mataves una vespa que estava al meu costat i jo et muntava un drama increïble. I, bueno, i si era un gat que veiem mort a no sé on, ja aleshores ja, bueno, una setmana de cures. Aleshores, jo suposo que en determinat moment vaig... entendre o malentendre que per supervivència no podia anar així. I també a classe jo veia que el comportament, sobretot el masculí, era un altre i vaig intentar, de forma una miqueta impostada, anar-me'n cap a l'altra banda. I l'humor em va ajudar molt amb això. L'humor em va ajudar molt amb això i em segueix ajudant a dia d'avui. Sí que, si bé és veritat que també a dia d'avui, amb el naixement del meu fill i tal, estic fent una feina com per no ser tot carcassa i anar una miqueta més a buscar coses una miqueta més de veritat, perquè si no hi ha una separació de cop i volta entre la vida que estàs vivint i el que hi ha a dintre, que, no, que ubicar-te allà és una mica difícil. I si una cosa fa el criu quan neix és que et fot una hòstia, vull dir, t'agafa tota la... És com si durant tota la teva vida, la teva infància, s'hagués ficat a una pilota de demolició i hagués anat agafant carrerilla, i quan tens un criu fa BUM! I llavors et comencen a venir com flashbacks.
Traumets, ferides...
Dius, hòstia, això crec que ho hem de parlar una mica, perquè si no li farem un flac favor. Llavors, bueno, sí, no sé.
Què et fa més por a tu? La mort, en general? La mort dels altres? O la teva mort?
La dels altres. La dels altres. I la meva espina més... La meva por més gran és quedar-me sol. I tot i així, tinc la sensació de que ho he estat molt sol sempre. Evidentment, sempre he estat rodejat de gent, però jo tinc una relació amb la solitud dels meus pensaments, amb la sensació aquesta de no poder mai arribar 100% a connectar amb ningú, i a que ningú t'entengui, de veritat, i a que ningú... pensi el mateix que tu amb la mateixa, o senti el mateix que tu amb la mateixa intensitat. Jo m'he sentit molt sol, però m'he aferrat a la presència d'altres persones física, no? I les connexions fins doncs, amb la Lorena, amb la meva parella, amb les meves germanes, amb els meus pares, amb els meus cosins, sí que hi ha aquestes connexions que a vegades t'hi agafes. Però per això a mi el que em fa por és que aquesta solitud que jo sempre he sentit a dins es tradueixi a fora.
D'una manera física.
D'una manera física. És a dir, jo no somio mai que em moro. Jo sempre somio que es mor tothom. Saps? La solitud, l'abandonament, tot això per mi és una cosa que em fa pànic. I això sí que a mi em faria que tot acabés definitivament de perdre sentit.
A dia d'avui encara, això?
A dia d'avui encara.
Amb el naixement del teu fill no hi ha hagut un canvi de... Amb aquesta bola que s'ha destruït, aquest parlar, aquest buscar aquestes ferides...
Bueno, me n'he donat justament d'això, que la meva por final és aquest quedar-me sol. Diu, hi ha gent que diu, estic molt bé sol. Bueno, jo estic molt bé sol quan sé que hi ha gent,
saps?
Però quan no hi ha ningú, quan no hi ha ningú fa molta por, eh? A vegades em fa, com que el meu espectacle, el Vaques Flaques, va sobre la fi del món i l'apocalipsis, a vegades m'han preguntat, bueno, i tu en un context apocalíptic què faries, tal? I sempre els hi pregunto, apocalíptic vol dir que estic jo sol? I em diuen sí. I dic, agafar tota la droga que trobi a tot arreu, pagar-me un viajazo del mil i quan estigui a tope de viajazo, pagar-me un tiro al cap. A quina humanitat... Jo he d'anar aquí ara, que ja s'arregli una altra. No, cap interès.
Tu ets pensat, quan passi això, tens pensat algun epitafi?
Quan hi hagi gent per enterrar-me.
Ah, clar, hi hauria d'haver-hi gent, sí. No un gos.
Un epitafi, no ho sé.
Que t'agradaria que posés un...
Una pissarra, tio. Una pissarra? Això crec que no està fet.
Oh, perquè puguin anar escrivint coses.
Perquè puguin algú escriure alguna
cosa. Sí o no?
Una pissarra. Crec que això no...
Està molt bé.
Marc Serrats, 1990, 2000... Quan surt el programa aquest?
Aquest any.
2025, saps com? Hòstia. Deixem, matem-ho aquest any. I a sota una pissarra i uns guixos. I llavors tu vas allà i comptes de portar flors i merdes, doncs dibuixes una polla a la tomba. No, epitafi, quin donar-se importància, no?, de cop i volta.
Ja, dir... bueno, però...
No, ara l'última, la frase bona, la deixo aquí.
És una mica com la frase del Twitter, eh?
Clar, però la gent que el seu epitafi ha transcendit no havia tingut mai bio de Twitter. Aleshores, jo crec que nosaltres hem invertit tanta neurona en pensar en bios de Twitter que ja l'epitafi és com, mira, saps què? Escriviu-lo vosaltres. I el mateix amb l'enterrament, eh? Tota aquesta cosa de que, oh, com vols que sigui el teu enterro? Jo no hi seré. I si hi soc, tampoc és que crec que pugui intervenir-hi jo d'alguna manera. Llavors, és com, feu el que vulgueu. O feu el que vulgueu o fiqueu, no sé, una parola amb tot de paperets i que cada paperet sigui una acció, saps? Llavors la gent està allà de com treure... Hòstia, ara jo he de ballar aquí, no sé què, és com... L'última ha de ser una putada per tothom. Perquè s'oblidin de la putada que és que m'hagi mort, de dir, no, era un fill de puta, ja pot marxar.
Parlant d'això, com t'agradaries que et recordessin? T'importa?
No, segur que... M'importa segur. Segur que m'importa com em recordin. El que passa és que he tingut la sort de poder experimentar la visió dels altres i dels altres no només dels propers, sinó d'un uh-huh. cercle més ampli de gent, en vida. I he arribat a la conclusió, que no és res de l'altre món, no estic descobrint la sopa d'all, de que et pot importar més o menys el que pensin de tu, que cadascú pensarà el que li doni la real gana. Aleshores, justament la feina que intento fer ara és desmuntar i de construir aquesta por de com vull que em vegin els altres, perquè crec que no puc obligar-li a ningú a veure'm d'una manera determinada, que cadascú no sé.
Però com has aconseguit veure aquest pensament extern d'altres persones sense que t'hagis mort?
No? Bueno, doncs perquè vas fent coses i no, a la cara la gent diu molt poques coses. Van dir, no sé, oh, puto amo, oh, cors, vaya, factors, venut, la puta rata espanyola. Bueno, doncs, sí, no puc fer un mínim comú múltiple de tota
difícil,
aquesta gent.
Difícil.
Però bueno, quan et mors la gent es relaxa molt.
Al tercer dia.
Ah, mira el Pepe Rubianes.
Ara no sabia qui
parlava. No, el Pepe Rubianes, sí. Vull dir, ara tothom estima el Pepe Rubianes, amb bogeria.
Sí, els de Madrid també.
Tothom, el de Madrid no sé, per Catalunya tothom estima el Pepe. I Pepe Rubianes era el millor que li ha passat a aquest país.
I en aquell moment...
Jo recordo opinions de la gent quan el Pepe Rubianes estava viu. No anava per aquí, eh? On va aquest dient aquestes coses, el programa de l'Albert Om, ara a la tarda, no sé què. I bueno, ara fot no sé quants anys que és mort el Pepe. Sí, i clar, sí, és sí. Que no hem tornat a tenir un Pepe Rubianes. Jo crec que morir-se va molt bé a nivell de netejar la imatge.
100%.
Sí. Sí, sí, si algú no sap com... No, comunicat a xarxes no. Si algú no sap com netejar la seva imatge...
Hòstia, t'han cancel·lat, ja tal. Mora't.
Tira't a la P7 això... i ja veuràs com... La gent pensa, ai, potser ens hem passat una miqueta. S'ha acabat...
No calia de cop,
oh,
de tant.
T'ho dèiem una mica pel divertiment.
Tampoc era tant, home. Quant de temps deixes o esperes per començar a fer broma després d'una mort? És a dir, ara si a mi se'm morís algú proper... Quin és el temps necessari que creus que pots deixar per començar a fer broma d'això?
Home,
d'una mort teva?
D'una mort meva?
Hi ha gent que a l'enterrament ja fa bromes. Hi ha gent que necessita un any, hi ha gent que necessita
sí,
mesos...
Sí, clar, i torno. No és el què, sinó el per què. No és el què, sinó com arribes a fer la broma aquesta. Jo, si el mort és teu, pues intentaré observar com estàs tu, realment. Si et veig absolutament desfet... doncs no rebràs una broma per part meva. Si et veig en un punt de semi-col·locar-ho i tal, penso que potser jo, si faig algun comentari, ajudo. Uh-huh. Però no sé, en general intento ser... Amb el tema específic de la mort, intento mirar-ho i mesurar-ho molt bé. Jo, a mi es va morir una molt amiga meva l'any 2019 de càncer, i vaig escriure un blog de comèdia sobre la mort de la meva amiga uh-huh. i tal, perquè el càncer li havia detectat a un lloc que bueno, era un lloc que es deia, li diu, el mediastí, que és com una membrana que està al voltant dels pulmons vale. i tal. I vaig escriure una miqueta i vaig dir, perquè feu una idea, el mediastí és com els cosins del teu pare. Només te n'assabentes que existeixen quan els han detectat càncer. I clar, jo per mi això tenia com un punt catàrtic, de parlar de la meva col·lega, de no sé què, de parlar de la ironia de tot plegat. Però clar, el públic no ho rebia com...
No? L'incomodava?
El públic ho rebia com un acte de frivolitat. I per mi no era un acte de frivolitat. Per mi era un acte d'homenatge. Vull dir, si jo hagués sigut músic, li hagués fet una cançó. Però no sóc músic. Jo li vaig fer el que jo sé fer, que és fer acudit. No me'n reia d'ella.
Tu creus que...
Reia de la situació.
És a dir, com parlàvem ara dels catalans, com som d'aquesta manera, tan requetada i tal, fins i tot en l'humor rebut, no fet, sinó com a públic, creus que incomoda molt per fer humor sobre la mort?
Sí. Tenim una tendència alta a incomodar-nos com a poble, per temes gruixuts. Al públic català li funciona molt el name-dropping, el tirar noms i tal, perquè ens agrada molt sentir que tenim un ecosistema propi, llavors hem de dir noms dels nostres, i llavors això és una fantasia. I la caca. La caca també és una meravella, la caca. Bueno, però diem, no, és que els catalans són molt barruers, i és com, no, l'únic és fem humor de caca, però passes una miqueta de la caca...
I ja està, cagada, mai més ben dit.
De sexe, no diguis segons quina... No vagis per segons quin lloc... de relacions de parella, no vagis per segons quin lloc, de, evidentment, la mort, bueno, mirem-la molt bé, de religió. Jo vaig flipar quan feia la secció de sants. Va durar 2 mesos. Vaig fer 2 o 3 mesos una secció de santoral sí. a l'Està passant i jo, doncs, pues, m'enfotia. M'enfotia TV3, 9 del vespre, eh? De vides de sants. Bueno, tio...
Ho vas deixar de fer per crítiques?
Bueno, vaig deixar de fer perquè jo sentia que no estava funcionant. No? Les crítiques eren només un símptoma de que allò no estava funcionant. Però jo pensava, si encara estem amb això, tio? I evidentment sí, i a Barcelona som tots molt postmodernos i tot molt del PSOE i tal, però vas a segons a on i tires segons què i dius, hòstia, jo pensava que això ho teníem ja ben col·locat. Amb els musulmans no t'hi fiques. Bueno, jo he acabat diversos espectacles meus fent cridar al públic Allahu Akbar. Jo crec que sí que m'he atrevit una miqueta. Passa que potser has de venir per veure.
Clar.
Però sí, fas una broma, no sé què. Oh, no ten... Els musulmans no hi ha collons. Bueno, doncs, no sé, comenceu a decapitar una altra persona. No, crec que estem molt encursetats amb moltes coses i molt, molt encartronats amb moltes coses. I crec que, bueno, forma part d'aquest caràcter que he dit. Sí que crec que estem fent una feina. En general, estem avançant tots plegats cap a un lloc en el que ens permetem relaxar-nos una miqueta més. Uh-huh. Crec que, inclús a nivell polític, jo crec que el desengany, la ressaca postprocés ens ha deixat a tots en un punt bastant existencialista en el que estem bastant tous a l'hora de moldejar una actitud que vagi cap a una altra banda, no?
Per no tornar-nos a fotre una
hòstia. Però per no tornar a fer segons què o per no amargar-nos ja del tot uh-huh. i buscar evolutivament la nostra desaparició. Crec que hi ha esperança, però a dia d'avui, per contradictori que sembli, perquè després es diu que els catalans tenim un humor anglès molt fi, bueno, ens tirem el rotllo, que és una meravella. Jo crec que som un poble que li costa riure, que li costa que les coses li facin... Li costa, en general, deixar-se anar.
Hi ha una anècdota del Pepe Rubianes,
sí?
Precisament, sobre Igualada, que no sé si és certa.
Oh, aquesta me la sé, sí. Igual me l'havies explicat.
Crec que te l'has explicat d'una altra vegada.
Torna a explicar.
Els que no ho saben. Pepe Rubianes diuen que anava a Igualada a provar els seus espectacles perquè si reien allà, l'espectacle funcionava.
Però pues si en Igualada me funciona, pues se podrà fer l'espectacle.
Se podrà fer en qualsevol sitio. Fixa't com som.
Sí, sí, sí. I a fe de Déu que... Hem anat a llocs que dius, potser hauries d'haver vingut aquí, Pepe, eh? Perquè jo crec que a Igualada m'ho arriba amb més, això.
Podria ser. Escolta, per anar acabant,
sí.
Per tu, quines són les 3 morts mítiques catalanes?
N'hi ha una, que per mi és mitiquíssima, la més mítica de totes, que és el Joan Petit.
El de la cançó?
El Joan Petit quan balla.
El que van desquarteritzant?
És un pagès occità, no sé si el 1600, no sé d'on.
Sí?
Que es va revoltar contra no sé qui i el van ficar a la roda, els francesos el van ficar a la roda i el anaven esquarterant i ell anava ballant amb les parts del cos que encara li quedaven. Per això és balla amb el dit, balla amb el peu i al final li va quedar el cap només.
Hòstia, amb el cap.
Llavors, per mi, el Joan Petit quan balla és una mort mitiquíssima perquè és una mort de riure-se'n a la cara del butxí, el qual em sembla molt maco. Després, l'altra mort, que a mi em sembla... interessant a reivindicar, és la del Xirinacs.
Com va morir?
El Lluís Maria Xirinacs. Se'l van trobar mort a una muntanya el dia del seu 75è aniversari. Tothom va donar per fet que era suïcidi, però el metge va dir causes naturals. I a mi aquest rotllo, tio, de dir, bueno, un tio mig boig, que ha estat com reivindicant coses guais i que se'l troben a la muntanya, com... No, jo no hi era. Però m'hagués molat que se l'haguessin trobat com a Pirates del Caribe, saps? Com enganxat a un arbre, saps? Vila el Botas, de cop i volta. Xirinacs.
I el tercer?
Jordi Pujol.
Estàs parlant a nivell...
Quan surt això? Jo crec que és interessant ser el primer, saps? Clar, jo no sé quan sortirà això. I fent el càlcul...
Hi ha números...
Prefereixo quedar com que m'he avançat que no pas com que vaig molt tard.
Ja, com,
que... Perquè el dia que es mori Jordi Pujol, tothom dirà... Serà cridat a dir moltes coses sobre Jordi Pujol. I jo ja ho vaig deixar on tape.
Què entens de com va morir, tio? Perquè va ser heavy com va morir.
Jordi Pujol? Sí. Home, va molar molt, sobretot quan, el, quan va agafar el cotxe,
sí,
quan va agafar el Rolls Royce amb una botella de whisky a la mà i es va fotre C-17 en contradirecció. I jo vaig pensar, hòstia, ja porta una estona, perquè allò que el van anaven seguint,
sí,
els,
sí,
cotxes,
ho
anaven televisant, anaven dient, sí, última, sí, hora, última hora.
Sí, sí, sí.
Vaig pensar, 2 hores no ha xocat, eh? Clar, quan va xocar hi va haver un punt de dir, descansa, Jordi.
Tu mereixes,
ja
no?
Ja està, ja està.
Forta.
Forta.
Et sembla bé si ho matem aquí?
Sí, em sembla bé matar-ho aquí.
Farem un joc abans, d'acord?
Farem un joc abans de matar-ho, sí, fem un joc.
Però abans mataré la imatge. Fantàstic. Jo et diré un joc, que és un joc Efecte Mandela, que jo et diré noms i tu m'has de dir si estan vius o morts.
Uh-huh.
D'acord? És aquesta gent que està a la fina línia.
Uh-huh.
Comencem. Toni Cruz.
Mort.
Ventura Pons.
Mort.
Jordi Pujol.
Mort.
Marta Ferrusola.
Morta.
Montserrat Cavaller.
Morta.
Pasqual Maragall.
Viu.
Pilarín Vallès.
Viva? Sí, sí, està, sí, viva, sí, està viva, sí, però sí. És, ha transcendit la matèria. Sí. No? Sí, sí.
Joan Manuel Serrat.
Viu.
L'Eduard Ponset.
Mort.
En Josep Maria Flotats.
Mort.
La Maria del Mar Bonet.
Viva.
El Carles Sabater.
Mort.
Fantàstic. Molt bé, va ser molt bé.
És mort.
Vols que digui més noms?
Tens més?
No, però mentre digues... deia noms estava pensant.
Però digues noms de gent anònima.
Josep Anglada. No,
Josep Anglada, mort. I aixeca del cap.
Marc Serrats.
Viu, de moment. Sí, sembla que viu.
Toquem fusta.
De moment, viu.
És plàstic, això, eh?
Pues, mort.
Mort, mort, mort. Tot ja està, fins aquí.
Molt bé.
Marc Serrats, fugint de l'absurd, vivint la ironia i en companyia.
Joder.
Què t'ha semblat aquest epitafi?
Me'l poso a mi.
Ja està.
Me'l poso a mi, l'agafo.